És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar Ràdio Estel i el programa de la tercera edat És gran ser gran, un dels únics programes que de ràdio que dedica tot el seu contingut, 30 minuts, a parlar de les nostres residències. Per començar, tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. Entrevistarem el director i infermer d'una residència, la borsa de treball i la consulta del treballador social, que seran a càrrec d'en Carles Reixac. Tot el que els pot interessar saber de les nostres residències. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa del treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut. I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Com sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
A l'envellir solem disminuir el temps dedicat a l'activitat física. És molt important mantenir uns mínims d'activitat, fonamentalment a través de les activitats quotidianes, com ara comprar, passejar, ja que d'aquesta manera es gasta una mica més d'energia, que ajuda a mantenir la gana, i també manté, i ens manté, actius socialment. En sortir per fer aquestes activitats, mantenim el contacte amb l'entorn, sempre que sigui possible. Caldria mantenir una activitat física més activa o fins i tot esportiva que sigui possible. Anar a un casal o als serveis socials per informar-se d'activitats organitzades per gent gran pot ser un primer pas.
Amb el programa d'avui coneixerem el món de les nostres residències. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, jurista, gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I també en Carles Reixac, que és gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Bona tarda a tots dos, com vulgueu.
Molt bona tarda. I Marc, tu no et fas una pregunta? Ara hem tingut tot l'any passat, bueno, aquest any, però sí. La pandèmia i tal, les coses sembla que es van normalitzant una mica, que tal. Però tu no has pensat, tornarem a ser com érem abans?
Sí,
o serà tot diferent? Doncs com...
pues mira, jo quasi cada dia m'ho penso i no sé què contestar-me, que és gran.
És que és impressionant, perquè... jo hi ha una cosa que recordava de quan era petit. Jo visc aquí a Barcelona,
sí.
I de petit anàvem al Parc Güell,
sí.
I hi havia quatre persones, perquè jo vivia, sí, una mica per la zona, anàvem els meus pares quan era molt petit, patinaven, clar, a la sala hipòstila, saps, la de les columnes, allà patinàvem.
Sí, aquella passada, allò rodó.
Sí, i aquí hi ha les columnes,
sí,
que
està...
I ara, durant uns anys, havies de pagar entrada, hi havia cua per, sí, entrar, estava tot ple d'estrangers, de turistes, però durant un temps, ara, es pot tornar a entrar. Aleshores, clar, després, enmig de tot lo terrible que és que hi hagi gent malalta, que hi hagi, pitjor encara, que hi hagi gent que hagi mort, sembla que estem com si estiguéssim, no sé, en un somni, en el qual pots passar per Barcelona i de sobte dius, ostres, és que sembla que estem els de casa, no? Sembla,
sí, sí, sí,
sembla que... I quan dic els de casa, no vull dir, així és allò, la gent d'aquí de tot...
No,
els que vivim aquí.
Els quatre gats que sembla que...
I que ja som molt variats, ja som de moltes races diferents i tal, però de sobte no hi ha... Aleshores...
És trist, fer-se preguntes, sí, i no poder-te'n contestar ni una d'aquest tema. Mm-hmm.
I jo crec que aquesta pregunta potser ens l'hauríem de fer entre tots. I també tenia una cosa clara, que és dir, a vegades sembla que tenim a gent gran, però no els estem preguntant res. No. Dir, la gent que ha viscut, ara la gent, si una persona té 90 anys va viure la Guerra Civil,
sí, tant.
Va viure la postguerra, va viure el després tot el desarrollismo. Molts... Aleshores, dic, sembla que a vegades estem parlant de com ha canviat tot i ens oblidem de parlar amb els que més temps porten aquí. Jo crec que algun dia, una mica com fem des d'aquest programa, ens hauríem de seure tots i dir, escolti'm, que la gent gran vingui a dir-nos, vostès què pensen?
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I per parlar d'això que estàvem parlant ara, Mar, de com canvien les coses, si tornen, com avancen, m'encanta tornar a tenir un convidat que és un assidu del programa, que durant un temps no hem pogut comptar amb ells, però m'encanta tornar-lo a tenir. Benvingut, José Luis Montserrat.
Hola, molt bona tarda.
Molt bona tarda. El José Luis Montserrat, recordem que és infermer i director del residencial Palau, a Palau de Plegamans, però que també té una característica que el fa bastant únic dins del sector dels directors de residències, i és que ha visitat i coneix residències en molts països del món. Dic, a quants països diferents has anat i has visitat residències, José Luis?
Bueno, ja no sé quants he anat. Bueno, el que sí, he estat tot per Europa. No he tingut la sort de poder viatjar fora d'Europa per veure residències, o sigui que em limito només a països propers.
Però països propers, que jo puc dir que sé que has estat a Suècia, Alemanya, Dinamarca, Noruega... Carai. A països d'aquests que considerem normalment com exemples o punts de referència. I volia preguntar-te, hi ha alguna cosa que hagis vist en aquests països que has pogut portar a la residència al Palau de Plegamans?
A veure, jo cada cop que viatgem intento agafar les màximes idees possibles, no? Sempre, si un centre proper d'aquí mateix Catalunya o sigui de l'estranger, intento portar idees. Els centres més propers aquí, doncs, tens més coses que pots implantar en el dia a dia de seguida. I aquests països més nòrdics, que són aquests referents, que van començar 30-40 anys abans que nosaltres, doncs ens porten un pas més endavant, i ens donen la guia de com, per on hem d'anar a l'hora d'actuar. Llavors, jo ja porto, doncs, potser més de 15 anys, viatjant per Europa, veient centres, i que dèiem, aquesta guia m'ha permès, poc a poc, anar incrementant coses a futur. Mm-hmm. Des de el que serien temes de tractament, a través d'un tipus de jardí específic tipus Suècia, jardins terapèutics, d'aquests que se fan començar a implantar aquí, però allà porten ja molts anys implantant-los, a formes de treballar, formes d'atendre més centrats en el que vol la persona i no tant en el que és una institució, tant sanitaritats, que a vegades tenim aquest model més aquí, i doncs, a poc a poc anem implantant doncs, totes aquestes idees.
Mm-hmm. I nosaltres, que he tingut l'ocasió de viatjar amb tu, veiem que a vegades una de les coses que sembla que ens diferencia Catalunya o Espanya d'altres països europeus és que aquí hi ha residència per gent que necessita molta atenció i molt suport, però viatgem fora i sembla que hi ha com un ventall més ampli, no? També hi ha algun centre per gent que no necessita tant, però que opta per un tipus de vida diferent. Com ho has vist tu, això?
Jo el que he dit és que aquí hi ha hagut un canvi. Jo recordo fa molts anys que hi havia molts models, inclús de residències, que només es dedicaven per gent vàlida, el que en diuen de residències. Són persones que són menys vàlides o que tenen algun tema més social, no tan físic, i anaven a un centre doncs, per això, doncs, perquè socialment no tenien família i anaven per compartir uns espais i poder estar, doncs, cobrir necessitats bàsiques, diguem-ho així. I llavors hi havia centres assistits, que tenien també una gran part de vàlids, diguem-ho així, semivàlids, i alguns de petites dependències. A poc a poc això va anar canviant, sobretot amb la implantació del tema de la llei de dependència, i això va anar canviant a poc, cada cop la gent ha entrat molt més dependent en aquests centres. I això, clar, contradiu una miqueta a vegades quan vaga a aquests països més nòrdics, que tothom, això, doncs, a partir dels 50 anys es comença a plantejar algun tipus de servei, ja sigui, el que sigui, vivendes compartides amb gent gran, o comunitats de veïns que ens ajuntem en uns espais comuns, o centres més, això, doncs, més apartaments amb, que puguin tenir això, doncs, una sèrie de necessitats bàsiques per entre ells, però que puguin també integrar-se a la societat, i no pas una residència només d'assistits o molt especialitzat ja en centres molt avançats en demència o algun altre tipus de dependència.
Una pregunta abans de continuar, que normalment aquí quan fem el programa anem convidant a residències, normalment les residències estan a plena ocupació, a vegades tenen places lliures. Teniu alguna plaça lliure ara mateix a Residencial Palau?
Doncs sí, la veritat és que aquest any, amb aquest tema del Covid, doncs evidentment doncs molta gent té por per les residències, per tot el que ha passat, i llavors una persona, doncs, si abans ja tenia dubtes entre una residència i no volia entrar, que és l'últim moment, doncs ara diguem que fins l'últimíssim moment hi ha una limitació molt important en quant al tema de si una persona va entrar, si s'han de fer proves, però, clar, estem parlant de que els centres estan sectoritzats, estan controlats, i una persona que pot de fora pot portar el virus dintre la residència.
I una cosa, si algú supera aquesta por, que nosaltres estem dient que és segur, hem tingut gent de la Generalitat que ens ho han dit, que és segur, que s'estan prenent moltes mides, si algú volgués contactar amb vosaltres per poder parlar una mica més en persona del seu cas, com podria contactar amb Residencial Palau?
Doncs directament trucant al telèfon, o, si no, per el nostre correu del centre, de contactar Residencial Palau. .com, que és el nostre centre, o el telèfon de contacte, i llavors normalment això ho gestiona el nostre centre al treball social, i és el que podria fer tot això.
Pues digue'ns un telèfon de contacte, sisplau.
931-479-000. 931-479-000.
Vale. I ara volia parlar... això és la residència, és per persones que tenen necessitat de suport per les activitats de la vida diària, persones que tenen dependència, persones als que els han donat una plaça de la dependència, però volíem parlar d'una qüestió que us converteix en innovadors i en pioners, en part, i és dir, al Vallès Oriental teniu uns apartaments per gent gran on pot anar gent que no necessita tot aquest tipus de suport, que opta per una vida una mica diferent. Quins són aquests apartaments a Palau de Plegamans?
Ara, nosaltres som pioners perquè som dels primers, però no som els primers en tot el país.
No, volia dir al Vallès, El Vallès, és que jo sempre, ara demanaré disculpes, Palau de Plegamans, Vallès Occidental o Oriental?
Occidental.
Ai, perdó, m'he equivocat, Aquí demano perdó a tots els del Vallès. Doncs digue'ns.
A veure, nosaltres el que plantegem és això, doncs, aquest centre residencial, la residència clàssica, diguem-ho així, cada cop s'està convertint en persones amb més dependències. Però hem estat perdent a poc a poc aquella persona que comença a tenir una sèrie de limitacions, o no, però que no vol estar sola a casa seva. Té una inseguretat, doncs que jo no vull compartir la meva habitació o no vull compartir el meu espai, però vull tenir una sèrie de serveis que tenen les residències, ja sigui un auxiliar que em pugui ajudar, a mi o al meu marit o a la meva dona, i em pugui tenir, doncs, si tinc una urgència, doncs pugui venir un metge. Jo una sèrie de serveis que vull tenir, però vull tenir el meu espai. Llavors, amb aquesta idea, doncs, nosaltres el que hem fet ha sigut importar la idea aquesta de donar la màxima autonomia a la persona perquè pugui tenir la seva llibertat de poder entrar a sortir del seu espai, i que sigui tractament d'aquesta persona, pugui anar al poble, anar a comprar, i a la vegada doncs jo estic integrat dins d'un espai en què si jo tinc una urgència, sigui l'hora que sigui, o necessito algun tipus d'ajuda, doncs em puguin venir, des del nostre cas és la residència, que es comunica directament amb els apartaments perquè puguin venir a ajudar-nos al meu apartament. Però és el meu espai i jo decideixo el moment exacte en què vull que vinguin, evidentment, i això té un cost en funció de la intensitat que jo vull del servei. Clar. Que jo no vull el servei, això no... És el meu apartament. Si ho vull, doncs això és
Clar, hi ha gent per la zona de Palau que hi ha tantes urbanitzacions que suposo famílies que tenien fills però que els fills s'han fet grans, els pares s'han fet grans, i això que era tenir, viure en una torre, en una urbanització envoltat de natura, durant molts anys ha sigut el millor del millor, però arriba un moment que es converteix en una càrrega. És també una opció per gent així que vulgui potser mantenir la casa però viure en un lloc més segur i més còmode?
Clar, això ens trobem persones que estan això, a casa seva, tenen la casa gran, els fills, si han tingut potser ningú la sort d'estudiar, ja han marxat de casa i han viatjat fora, i es troben les persones ja amb una certa edat, jubilats com els jubilats, diguem-ho així, amb una casa gran en què han de dedicar molts recursos al seu manteniment, i al final dius, pues, que si estem sols nosaltres a casa, què fem nosaltres amb aquest?
Clar.
Amb la dificultat que si estic en organització, si tinc un cotxe, molt bé, però si no tinc un cotxe, en molts cops el transport públic tampoc. És tot el que jo voldria que estigués. O haig de fer un taxi, o si no, per anar, fins i tot per anar a comprar, haig d'agafar algun tipus de transport. Llavors, sí. Això, doncs, em plantejo el fet de, potser la casa meva, doncs, jo vull una casa més petita, un apartament, que és el que nosaltres volem oferir, tinc una sèrie d'espais que poden ser comuns, la nostra casa, doncs, tinc el gimnàs, que puc anar al gimnàs. Nosaltres oferim també el servei d'una piscina climatitzada perquè puguin fer durant tot l'any, i inclús la família, si ve a l'estiu, en el meu apartament, els hi puc oferir també els espais comuns del nostre centre, que és casa meva, però ja no haig de fer un manteniment d'una espècie tan gran com seria una casa d'aquesta formalització.
I si ve la família i els hi vull fer una paella, puc fer-los-hi?
Sí, nosaltres el que oferirem seran espais grans. Nosaltres el que volem és un espai petit, diguem, útil en el dia a dia, que sigui un apartament fàcil de netejar, si un mateix ho vol fer, diguéssim així, i però jo vull que vingui la família, 110-12, doncs el centre els oferirà un espai molt gran perquè puguin compartir, diguem, unes sales comuns per poder fer festa, diguem així, no? Doncs no han d'entrar al meu apartament, han d'embrutar, quan jo puc agafar una d'aquestes sales per poder aquest dinar familiar.
Doncs, escolta'm, jo crec que tenim una idea que és molt europea, que és l'atenció continuada. O sigui, una persona que ara només necessita l'apartament pot tenir l'apartament amb la seguretat de que està en un edifici on també, en una altra zona de l'edifici, hi ha una residència. I jo crec que qualsevol persona que vulgui saber-ho també ha de trucar al 93 147 900. És així?
Això mateix.
Pues, José Luis Montserrat, recordo, infermer i director, dic, de Residencial Palau, i tenen nom els apartaments o també és Residencial Palau?
Bueno, seran apartaments Residencial Palau.
Pues, Residencial Palau i apartaments Residencial Palau a Palau de Plegamans. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
A vosaltres. Molt bona tarda.
Adéu.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Amb Carla Rajac. Endavant.
Doncs avui portem un tema de la borsa de treball que em sembla que s'adapta molt als dies que estem vivint. I són les entrevistes online. Mm. És a dir, aquestes entrevistes que ens fan ara per videoconferència, és a dir, que estem nosaltres a casa nostra o en una oficina, on sigui, i ens demanen, per exemple, en aquest cas de residències, des d'una residència, el director o directora d'una residència ens fa una entrevista per treballar al centre, però ens la fa a través d'una plataforma de video streaming, que es diu, amb un vídeo. I portem alguns consells ràpids a tenir en compte quan ens fan una entrevista per vídeo, que a vegades no pensem i són molt importants. Primer de tot, hem de tenir en compte que és molt important, abans que ens facin l'entrevista, provar la plataforma en la qual ens entrevistaran, ja sigui Zoom, Meet, Jitsi, el que sigui, és a dir, provar abans que funciona, sigui amb algun familiar, que sabem com iniciar, com començar, és una molt bona eina a tenir en compte. També una eina molt important, un aspecte molt important que a vegades no tenim en compte, és també potser cuidar la il·luminació i el soroll. És a dir, a vegades potser tenim això que es diu cuina americana, que dona al menjador, i tenim la nostra parella que està cuinant mentre fa l'entrevista de feina. Això no pot ser. És a dir, dona molt mal efecte per qui ens entrevista el fet de tenir soroll que no toca, o, per exemple, que també pot ser que tenir la llum darrere i que ens vegi molt malament per culpa de la llum que tenim. També és important tenir molt en compte el llenguatge corporal. És a dir, no creuar molt les mans, estar amb l'esquena recta, també és important. Són petites coses que hem de tenir en compte. I també, per últim, podríem parlar de tenir una imatge neta, tenir una imatge en la qual no tinguem el gos pel mig, ni un got de cafè, ni una ampolla, ni estiguem potser tombats al sofà ni a un sillón. És molt important també tenir en compte això per una entrevista de feina online.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Quina llista portes avui, Carles?
Doncs avui vull parlar d'un tema important, que són els primers dies a una residència de gent gran.
Molt bé.
És a dir, moltes vegades, sigui quan hem d'anar a viure una residència de gent gran, ja sigui per iniciativa pròpia o sigui per intervenció dels familiars, es produeixen, vulguem o no, uns canvis evidents. És a dir, nosaltres abans a casa fèiem unes coses i ara anem a un altre lloc que estigui casa nostra, no és 100% casa nostra, és a dir, convivim amb més gent que abans no coneixíem. Clar. És molt cert que moltes residències, per no dir totes, tenen el que es diu un protocol d'acolliment, és a dir, un protocol en el qual està dissenyat per fer-nos l'arribada més còmoda. Però el que hem de tenir en compte sobre això és que els primers dies és molt bo que, inclús potser, per què no dir-ho, abans d'entrar a viure a la residència, nosaltres ja hem pogut anar almenys una o dues vegades, parlar amb el director. Nosaltres, som, en aquest cas, ens posem la pell de persona gran. És a dir, que ja hem pogut parlar amb el director, també parlar també amb altra gent que també viu allà per demanar opinions, però també una mica la pauta que porten, preguntar per la pauta. Però això és molt fàcil de dir, potser, quan qui entra a viure a una residència és algú que està bé i que ha sigut per ell mateix. Però què passa potser quan la persona que entra a viure també som nosaltres, però en aquest cas tenim una demència i no podem decidir el que volem i ens ho ha triat potser també un familiar, la nostra filla ens ha portat a una residència perquè creu que és el millor per nosaltres i nosaltres potser no teníem la capacitat d'opinar. Doncs en aquest cas és molt important que entenguem que una persona que té Alzheimer pot ser una adaptació més complicada, inclús seguint aquest protocol d'acolliment. I també és important que les famílies tinguin en compte un aspecte, i és que estem prenent nosaltres una decisió pel nostre familiar. Pot ser molt habitual que sentim el que es diu un sentiment de culpa, però per aquestes situacions en les quals un familiar no ha decidit per ell mateix, sinó que decideix per la persona que va entrar a la residència, és a dir, hem triat per algú que no pot decidir per ell mateix, que no pot expressar-se, hem de confiar sempre molt en el criteri de la residència, en la gent que treballa. I pensar, i és molt important, que sempre treballaran per aconseguir el màxim benestar de la persona. És a dir, no crear discrepàncies, no crear a vegades, és a dir, preguntar-ho tot, no pressuposar coses que potser a vegades no són i a vegades potser no se'n pot inclús explicar al director o directora del centre el que passa.
No costa res preguntar. Tant...
Digues, Marc, perdona?
No costa res preguntar.
Sí, no costa res preguntar i sobretot mostrar confiança al 100% amb la gent que treballa, clar que sí.
Uh-huh. Molt bé, doncs. Doncs Josep i Carles, ens veiem al proper programa. Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper programa amb més És gran ser gran i amb més temes de la tercera edat. Adéu-siau.